Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Un quart de 10 del matí, us ho estem explicant els darrers dies a l'informatiu d'aquesta emissora i d'aquest programa. Els comuns tenen la clau perquè el Parlament de Catalunya pugui tirar endavant el pressupost de la Generalitat d'aquest any 2024, que ha aprovat aquesta setmana el govern després de tancar un primer acord amb el PSC. Perquè els comptes tirin endavant, només cal, però, l'abstenció o el vot a favor de qualsevol altre grup del Parlament, però el govern es decanta perquè siguin els comuns. Per això estan negociant per acostar-ne les posicions. Avui volem conèixer com van aquestes negociacions i quines són, hores d'ara, les intencions dels comuns. És per això que ens acompanya avui als estudis de Ràdio Estel el diputat Joan Carles Gallego, un dels negociadors dels comuns, com deia. Joan Carles Gallego, molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia a vosaltres.
Senyor Gallego, quina valoració en fa dels comptes que ha presentat el govern amb el suport del PSC?
Bé, en principi ja li vam dir al govern, ahir que van començar les primeres compareixences públiques al Parlament, ja li vam dir al govern que considerem que el que s'ha presentat, que el projecte de pressupostos que hi ha sobre la taula en aquests moments, és poc ambiciós i, a més, és irresponsable o poc coherent, per entendre'ns, no? En el tema de la coherència és que no té que veure, diguéssim, el pressupost que es presenta d'alguna manera amb l'acció de govern, no? Que en definitiva això és el que exemplifica el conflicte que tenim al voltant del Hard Rock, d'aquest projecte del casino més gran d'Europa, que el que evidencia és que l'acció de govern no té coherència amb els reptes estratègics que hauria d'abordar el pressupost. El pressupost ha d'aprofundir en aquells reptes que tenen que veure amb els problemes socials, climàtics del país, i per tant abordar emergència climàtica, sequera, abordar tot el tema de salut, d'educació, d'habitatge, però estan fent, diguéssim, amb la seva acció, estan facilitant un projecte que és depredador de recursos naturals, especialment hídrics, que estaran més de 8 milions de litres al dia, i és també depredador de recursos en temes de salut o en temes de seguretat, no? Vull dir, posarem recursos, diners en el pressupost, però haurem de dedicar bona part d'aquests esforços pressupostaris a garantir la seguretat d'aquest projecte, d'atendre els problemes de salut, ludopaties, addiccions que generin, de generar determinades infraestructures que facilitin arribar en aquest complexa, a part, diguéssim, tota la problemàtica derivada de la sequera, que estarem fent mesures de pressió a determinats sectors econòmics i aquí estarem facilitant aquest, diguéssim, desgast de recursos. No? Per tant, no hi ha coherència. No? Però després també li hem dit al govern que el trobem poc ambiciós, poc ambiciós pel que fa a les polítiques d'habitatge, pel que fa a les polítiques de salut, pel que fa a les polítiques d'educació o altres polítiques també de lluita contra la pobresa, sigui infantil o també a nivell general. No?
Sí, és veritat, senyor Gallego, però que en qüestió d'habitatge i en certes polítiques socials, en el tema pressupostari s'ha pujat la xifra.
Sí, però el pressupost no és només números. El pressupost també són, diguéssim, estratègies que remoguin les causes que generen els problemes que tenim. No es tracta només de dir posarem tants números, pujarem un 10%, un 5%, un 4%. És important, els números són importants, però hem de saber els números a què es dediquen. Per exemple, en el tema d'educació, no es tracta només de posar més recursos, que sí i que són necessaris i que calen encara més, però cal saber on els dirigim. Els hem de dirigir fonamentalment a garantir l'equitat a l'educació. No pot ser que hi hagin infants amb un tractament educatiu diferenciat i pitjor que d'altres infants. Hem de garantir les condicions d'educabilitat i per això parlem de beques menjador i de la universalització i gratuïtat com a tendència del menjador escolar. Parlem per això d'activitats extraescolars com a dret també dels alumnes de tenir aquest complement educatiu tothom, no només uns els que s'ho puguin pagar. Parlem també de la sisena hora. No pot ser que un sector de l'educació tingui més hores d'atenció i els altres no. Parlem també d'equipaments, etc. O en el terreny de la salut, no? Parlem, insistim, en que en el tema de la salut l'atenció primària és fonamental i l'atenció primària ha de donar aquesta atenció directa i ràpida a les persones que s'atensen al CAP, però a més cal ampliar els serveis de la salut, el tema de salut mental, el tema de salut bucodental, també el tema de pediatria, que cal revisar les retallades que s'han fet en els darrers temps. Bueno, hi ha tot un seguit de qüestions en temes també de salut o en els temes d'habitatge que entenem que cal controlar clarament aquesta bretxa, aquesta escletxa legal que s'ha generat amb el tema dels lloguers turístics o lloguers de temporada que estan sent aprofitats per alguns propietaris per saltar-se els límits a la pujada de lloguers. En comptes d'assumir que han de limitar la pujada dels lloguers, utilitzen l'escletxa del lloguer de temporada, lloguer turístic, per pujar amb els percentatges que volen. I això no pot ser. Per tant, diguéssim, aquí és on li estem situant també al govern aquesta poca ambició dels pressupostos. No són només números, són també estratègies de fons.
Ara em parlava d'un dels principals esculls pel que fa a l'aprovació d'aquests pressupostos, que és el Hard Rock. Quina és la diferència, senyor Gallego, entre aquest any i els pressupostos de l'any passat que ja incloïen aquest projecte del Hard Rock i van donar-hi suport?
Bé, d'entrada, la principal diferència és que l'any passat el PDU no estava sobre la taula, el PDU havia estat impugnat en el seu moment i els tribunals havien donat la raó a aquesta impugnació, però en aquests moments el PDU està sobre la taula i el propi govern i el PSC han dit que aquest projecte ha de tirar endavant, perquè a més ho han fet públic, vull dir, perquè el PSC ho ha posat com a condició i el govern ha dit que sí, no us preocupeu que tirarà endavant el Hard Rock. Per tant, la diferència fonamental és aquesta. L'any passat estàvem, diguéssim, en una situació on el PDU havia estat impugnat, els tribunals havien donat la raó per unes qüestions de diferents tipus, ambientals, de proximitat a la petroquímica, etc. I, per tant, no estava sobre la taula.
Sí que és veritat, senyor Gallego, que el govern també ha dit sense ni un euro públic.
Bueno, és que el problema, insisteixo, de la política o del govern no és només posar euros, és orientar les polítiques. I el govern el que no pot dir és que no, deixem que el mercat faci el que vulgui, que la gent faci el que vulgui i després solucionarem les malifetes o els problemes que genera l'acció de la gent. No, escolti, vostè també ha d'orientar que les accions que facin les empreses, el món econòmic i tal, no generin aquestes malifetes o aquests problemes, perquè si no estarem sempre corregint els defectes del funcionament del mercat. Nosaltres hem d'evitar també que es puguin generar aquestes externalitats negatives. El govern no pot mirar cap a un altre cantó quan sap que aquest projecte no té sentit. No té sentit fins i tot des del punt de vista territorial. Vull dir, estem abocant a un territori determinat el monocultiu econòmic en el sector turístic. A més, és un monocultiu de poc valor afegit i de treballs bastant precaris, malauradament, no? Clar, estem fent aquest macrocomplex turístic, de recreatiu, el casino més gran del món, l'estem fent al costat d'un altre complex, que és Port Aventura, que té unes qüestions positives des del punt de vista també de la riquesa que genera l'entorn, però no podem fer, diguéssim, dos models iguals i deixar que només hi hagi aquesta activitat econòmica. Hem de diversificar l'activitat econòmica, perquè si no passaran coses com que, per exemple, quan ve la pandèmia, doncs, evidentment, Port Aventura tancat, tothom amb ERTOs a casa sense feina, i ara què faríem? Si torna a passar el mateix, com que només tindrem aquest tipus d'activitat econòmica, casino, Port Aventura, tot tancat i allò serà un desert econòmic en moments de situació. No hi haurà cap de flexibilitat, d'adaptar-se, d'adaptació. Necessitem diversificar també l'activitat econòmica en el territori, també per donar sortida a la gent jove d'allà que pugui trobar feina i ocupacions de més qualitat, no?
Una altra cosa que també diu el govern al respecte és que si s'atura el projecte del Hard Rock s'hauran de pagar unes indemnitzacions als promotors del macrocomplex.
Bueno, això caldria discutir-ho. Nosaltres hem fet els nostres treballs amb els nostres assessors jurídics, hem també repassat la llei i no està clar que hi hagi d'haver-hi un element indemnitzatori. A més, avui estem, diguéssim, en una situació determinada, diguéssim, i el context és de crisi hídrica, de sequera. I en aquest context de crisi hídrica hi ha determinades actuacions que el govern no pot deixar que es facin perquè, per interès general, cal aturar-les. Quan és una causa de força major, evidentment el tema de la indemnització no apareix, no? I nosaltres, pel que hem treballat amb els nostres advocats, en principi no hi hauria d'haver-hi obligació indemnitzatòria per part de l'administració en aquest projecte, no? Per tant, aquí jo crec que és una excusa del govern.
Si el govern els ofereix una moratòria pel projecte del Hard Rock mentre dura la sequera, per exemple, donarien el seu sí als pressupostos o com a mínim s'abstindrien?
Bueno, nosaltres haurem de fer una valoració global d'aquesta possible negociació. En principi ens ha de respondre com pensa abordar el tema del Hard Rock. Per exemple, la setmana passada el Parlament de Catalunya va demanar precisament això, proposta nostra. El Parlament de Catalunya va aprovar una resolució que el que venia a dir és que, atès la situació de crisi hídrica, de sequera, el govern aturi tots aquells projectes que consumeixin més de 100 litres per dia i persona, no? Aplicant aquella resolució, el govern hauria de dir, escolti, aquest projecte no el pot tirar endavant perquè estem en situació de crisi hídrica i, per tant, fins que no s'aclareixi el panorama, alto. Això és el que vam aprovar al Parlament i això és el que vam proposar nosaltres. El govern ens ha de dir què pensa fer aquí. I aquest és un tema. Passa que insisteixo, vull dir, nosaltres, quan estem negociant, evidentment, que s'aturi aquesta qüestió per la incoherència que genera, però al mateix temps també volem més ambició en aquest pressupost. Per tant, el govern també ha de situar canvis en la seva proposta inicial en relació als temes que he comentat, de salut, d'habitatge, també en relació, diguéssim, al tema de drets socials, en tema d'educació. Bueno, hi ha tot un seguit de qüestions que el govern haurà de situar per poder construir un acord que li doni aquesta major ambició en aquest pressupost, no? Però a hores d'ara el govern no respon ni en l'ambició ni en la coherència.
Per entendre'ns, com que està sortint als mitjans, i així ho estem explicant a tots els mitjans, que el principal escull és precisament el projecte del Hard Rock, deixi'm preguntar-li perquè tothom entenguem la posició que està adoptant els comuns en aquest sentit. Què pesa més, el Hard Rock o que les polítiques socials que es plantegen no són suficients? Li plantejo diferent. Aquest acord amb el PSC també incorpora més de 1.000 milions d'euros per fer front a la sequera. S'ha de dir que no només per al Hard Rock, encara que incorpori aquests 1.000 milions de més per fer front a la sequera?
El Hard Rock el que fa és que exemplifica el que no té aquest pressupost. O sigui, nosaltres, quan negociem el pressupost, nosaltres volem que el pressupost no siguin només números, com dèiem abans, sinó que sigui, diguéssim, un pressupost que transformi a aquelles qüestions que estan frenant avui les possibilitats de desenvolupament econòmic i de justícia social a la nostra societat, no? Volem transformar, per tant, diguem, volem que sigui un pressupost que transformi de manera estratègica en funció dels reptes que té Catalunya. Quins reptes té Catalunya avui? Avui el fonamental repte que té Catalunya es diu emergència climàtica, per un cantó, i el segon gran repte que té Catalunya és la desigualtat social, per un altre cantó. I a partir d'aquí hem de dirigir les polítiques. En emergència climàtica cal reforçar les estratègies polítiques que tenen que veure amb l'energia renovable, que tenen que veure amb el tema de la mobilitat sostenible, que tenen que veure amb el canvi de model productiu i que tenen que veure també, evidentment, amb la sequera, no? Per tant, emergència climàtica com a gran estratègia de fons, i aquí notem algunes insuficiències, però al mateix temps notem la contradicció que implica el Hard Rock, en aquest cas lligat a la sequera, no? Pel que fa al tema de la desigualtat, doncs aquí cal, diguéssim, estratègies de fons que tenen que veure amb aquest accés universal gratuït i igualitari a l'educació, aquesta equitat educativa, i aquí hi ha tot un seguit de propostes que no les trobem, vull dir, es puja el preu del menjador escolar quan sabem que la desigualtat social, la pobresa, l'encariment de la vida, etc., està afectant a bones parts de la societat. No s'aborda el tema de la millora de la salut pública des del punt de vista de la prevenció, des del punt de vista del reforç, en definitiva, de l'atenció primària, que garanteixi que quan una persona vol anar al metge no la vagin a esperar 15 dies, sinó que l'atenguin en el moment que té el problema, perquè si no acabem empitjorant la salut pública i acabem també generant desigualtats, perquè aquell qui pot pagar-se se n'anirà a un altre lloc. Per tant, aquí també cal una estratègia de fons, i aquí també veiem febleses. Un, el tema de l'habitatge. El tema de l'accés a l'habitatge avui és un problema fort d'aquesta societat. El podem lligar amb l'emancipació juvenil. És que els joves abans dels 30 anys, més del 90% segueixen vivint a casa dels pares i les mares, perquè no poden accedir a l'habitatge, ni de lloguer i, evidentment, menys de compra. Cal una política d'habitatge forta, no només des del punt de vista de l'emancipació juvenil, que sí, perquè és evident, però també, diguéssim, des del punt de vista de la gent que vulgui en un moment determinat canviar de residència per temes laborals o pel tema que sigui. Per tant, tenim un problema d'habitatge. I tenim problemes en relació a la pobresa infantil, en relació al problema de la igualtat de gènere, tenim problemes, i aquestes estratègies són les que ha d'abordar, diguéssim, el pressupost. Per tant, nosaltres no diem que no al pressupost pel Hard Rock, sinó diem que no al pressupost perquè no li veiem que tingui aquesta ambició de transformar i obrir les línies estratègiques de fons. I el Hard Rock és l'exemple de que l'acció de govern no s'alinea en aquesta línia.
De seguida parlem d'emergència climàtica, d'habitatge, però conscient de que em tocarà el violí i me'l tocarà molt bé, deixi'm preguntar-li si a hores d'ara, amb la negociació en marxa, els comuns estan més a prop de l'abstenció, del sí o del no.
Bé, clar, aquí el problema no és la distància, diguéssim, sinó és el recorregut, per entendre. Aquí l'important serà el camí. Estem, diguéssim, amb les converses obertes. Nosaltres estem mantenint les reunions amb el govern i estem, ja li hem dit al govern que fins a l'últim dia nosaltres estem sentats a la taula de negociació amb propostes i contrapropostes, negociant amb voluntat d'arribar a un acord, però és el govern qui s'ha de moure. Nosaltres aquí estem situant quins són les nostres prioritats, els nostres objectius. El govern ens ha de respondre. El govern el que no pot fer és mirar cap a una altra banda.
Dit diferent, senyor Gallo, ara em deies el govern que el qui s'ha de moure. El govern va xifrar el nivell de compliment dels compromisos del 2023 amb la seva formació en un 74%. Això és indicatiu d'alguna cosa?
Sí, pues d'entrada seria indicatiu de que el 26% no s'ha complert, per entendre, no? Vull dir, d'entrada seria indicatiu d'això, però bueno, per nosaltres el problema no és si s'ha complert el 100, el 90 o el 80. Evidentment nosaltres volem que es compleixi el 100 i nosaltres vam arrencar el compromís de que allò que no s'ha complert es calendaritzi perquè s'acabi de complir. Només faltaria. Nosaltres, si negociem i acordem, volem que el que s'ha acordat vagi endavant. El que hem exigit al govern que ens expliqui per què no s'ha pogut complir determinats punts. Perquè tot és explicable, perquè se'ns expliqui, per saber si han sigut problemes administratius o problemes d'impossibilitat material de fer-ho i veure com es poden solucionar aquests problemes. Però, en definitiva, nosaltres, si negociem és per arribar a un acord, però un acord que es pugui complir, no un acord simplement per salvar la cara uns i altres, no? El que sí que és significatiu, quan el govern diu que ha comprat el 74%, és que com a mínim el govern ha entès que quan es negocia i s'acorda s'ha de fer el seguiment, i en aquest seguiment s'han de rendir comptes, i en aquest rendiment de comptes s'ha d'explicar per què no s'ha pogut complir i com es pensa complir, quins són els obstacles per complir-los.
Em parlava molt d'habitatge i és normal, és una de les principals preocupacions de la societat catalana. Per què, senyor Gallego, una llei espanyola d'habitatge per evitar aquestes zones tensionades és millor que una llei catalana que va tombar el Constitucional?
Bé, nosaltres no plantegem que una llei espanyola sigui millor que una llei catalana. Nosaltres creiem que la llei catalana era positiva, era d'entrada bona, entre altres qüestions perquè aquesta llei catalana bevia en bona part d'una llei que es va fer als anys 2005 amb el govern tripartit. Llei que, per cert, el que va passar és que era totalment constitucional fins que va venir el govern del senyor Mas, va eliminar aquella llei i després en van fer una altra que recollia el 2005, i aquella altra sí que va ser declarada inconstitucional perquè resulta que algú la va impugnar en aquell moment, cosa que no havia impugnat l'altra. Coses de la vida, diguéssim, coses que va ajudar molt el govern de Convergència del senyor Mas, els anteriors, diguéssim, els precedents a l'actual Junts, no? Per tant, nosaltres vam ser capaços de construir una bona llei d'habitatge l'any 2005, després va ser impugnada pel senyor Mas i després es va fer la nova llei catalana, que nosaltres considerem que era positiva, però va quedar impugnada per alguns problemes, diguéssim, de conflicte de competències. Ara hi ha una llei estatal que, en termes generals, veu en bona part de la llei catalana, hi ha qüestions que s'impugnen la llei catalana, però tenim encara alguna discrepància en com s'està aplicant aquesta llei. En concret, diguéssim, aquesta determinació dels límits o de l'índex, diguéssim, de lloguers, no? Aquest índex de lloguers que se situa a nivell estatal i nosaltres volíem que es territorialitzés el més a prop possible perquè fos més realista. Clar, si fiques un índex general per a tot l'estat, evidentment, en aquelles zones que està més car l'accés a l'habitatge, aquest índex tindrà poc efecte, no? Bueno, tenim encara alguna discrepància en relació al tema de l'aplicació.
Deixi'm preguntar-li també per altres temes d'actualitat, i està molt d'actualitat sobre la taula aquestes manifestacions que hem viscut a les carreteres catalanes i aquests talls provocades per les manifestacions dels pagesos. Creu que el govern ha reaccionat tard a aquestes protestes?
Sí, creiem que el govern ha reaccionat tard i no gaire bé, diguéssim. reaccionat, per tant, diguéssim, ha fet política reactiva. I quan fas política reactiva és el pitjor que pots fer. Diguéssim, un govern el que ha de fer és saber quins són els problemes que té la societat i anticipar-se amb mesures perquè aquests problemes puguin anar discorrent. No feia temps també que el sector de la pagesia, Unió de Pagesos, altres actors havien plantejat reivindicacions sobre la taula en relació a qüestions de burocratització, de retards de pagaments, també, diguéssim, que algunes polítiques no acabaven de concretar-se, sobretot aquelles que tenien que anticipar transformacions que el sector del camp ha de fer en funció també dels reptes climàtics, etcètera, que té el país, i aquí el govern havia deixat passar que les coses fluïssin, anar gestionant el dia a dia, però no situant estratègies. Clar, això fa que en un moment determinat el tema acabi explotant perquè comença a fer mesures, per exemple, totes les mesures en relació al control de l'aigua lligat a la sequera, que possiblement són necessàries en caràcter general, però quan es fan en caràcter general sense analitzar el que està passant a cada sector i quan, a més, ho fas de manera també discriminatòria amb un sector tal, però, per exemple, el sector turístic no li apliques, això acaba generant també agravis comparatius, problemes, i, evidentment, doncs, tenim el sector de la pagesia en peus fent les seves reivindicacions, bona part de les quals les compartim, sobretot les que fan referència a aquesta manca de política clara per part del govern per garantir, diguéssim, que les transformacions del sector es fan de manera justa, que no les hagin de pagar els propis treballadors del camp o els propis pagesos, diguéssim. Bueno, i aquí el govern no té aquesta capacitat de lideratge, no?
Els convenç l'acord que han tancat els pagesos amb el Departament d'Acció Climàtica?
Bé, hi ha alguna cosa que la veritat ens sembla una mica surrealista, per no dir d'una altra manera. No, home, que l'acord inclogui el canvi de nom de la conselleria, dius, home, pot ser molt simbòlic, però la veritat és que no acaba d'anar a quins són els problemes de fons. No?
Li volia preguntar precisament per això. Ahir teníem un pagès des del tall de Tàrrega, si no m'equivoco, i li preguntava precisament per això, perquè era tan important el canvi de nom de la Conselleria d'Acció Climàtica a Acció Climàtica d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. I ens deia que semblava que que si posàvem Acció Climàtica al departament estàvem amagant la cosa i, per tant, estàvem amagant una mica el que són ells. Ara ens ho comentava, que és veritat que en aquest acord s'ha aconseguit aquest canvi de nom i avui llegia, una mica esparverat, que Ecologistes en Acció critiquen que el govern hagi cedit a les pressions d'organitzacions pageses amb el canvi d'Acció Climàtica. En fi, no sé si el nom fa la cosa o el nom no fa la cosa.
Bé, evidentment el nom és simbòlic, no? Vull dir, és el missatge que tu transmet. Quan el sector de la pagesia planteja el canvi de nom, vol dir que se sent exclòs de les polítiques. I aquí tenim el problema. El problema és que el govern és incapaç d'haver transmès la idea que el canvi de model productiu, també el canvi o les transformacions que s'han de produir en el sector agroramader s'han de fer conjuntament amb els representants del sector i s'han de fer de manera justa, que és aquest concepte de transició justa. Avui ningú nega que el model productiu, la manera de produir, la manera de distribuir, la manera de consumir, ha de canviar perquè la situació d'emergència climàtica ens obligarà a tots a canviar. Ja ho estem veient en altres sectors, com s'està passant de la producció de vehicles de combustió a vehicles elèctrics. Estem veient com el model de generació d'energia va transitant cap a una generació d'energia sota combustibles fòssils a una generació d'energia més renovable o d'elements no contaminants. Bueno, hi ha transformacions que estan impactant en el conjunt de la societat. Aquestes transformacions també arriben al sector agroramader, però han d'arribar de la mà també de la negociació del govern amb els sectors afectats per garantir que aquesta transformació, que el trànsit a les noves maneres de produir es fa de manera justa, que no es fa a càrrec ni de les condicions de treball i de vida del sector de la pagesia. I aquí és el que ha faltat, que la pagesia veiés que el Departament d'Acció Climàtica acompanyaria aquestes transformacions per garantir que es fan les transformacions, perquè s'han de fer, però s'han de fer acompanyant a la gent, no deixant a la gent tirada, no forçant-los a la gent que sàpiga que es busqui tothom la vida. El govern té l'obligació d'ajudar a fer la transformació, a transitar. Òbviament, quan hi ha canvis, poden haver-hi resistències, és lògic, però aquestes resistències també es vencen des de la política, des de la capacitat d'orientació estratègica, des del convenciment, des dels incentius també, des de les penalitzacions en alguns casos, però també sobretot des dels incentius, des de les motivacions, des de posar també les bases estructurals que permetin el canvi, no? Per exemple, es pot parlar de gestió de les masses forestals per fer biomassa que permet fer bioeconomia, tal. Es pot parlar de ramaderia també que pugui reutilitzar els detritus dels animals per fer també biogàs. Però hi ha coses que les ha de liderar el govern, no pots deixar que les acabi fent, diguéssim, el pagès per si mateix, perquè les ho fa a costa de la seva vida, quasi bé, moltes vegades. No?
Deixi'm fer-li les tres darreres preguntes sobre l'actualitat política que ens ocupa totes aquestes setmanes. Com bé explicàvem aquest matí, què li sembla que el Tribunal Suprem hagi aprovat per unanimitat investigar Carles Puigdemont i Ruben Wagensberg per terrorisme en el cas de Tsunami Democràtic?
Ens sembla un despropòsit, la veritat. Diguéssim que a hores d'ara encara hi hagin magistrats del Tribunal Suprem que plantegin que l'exercici de la protesta, que els hi pot agradar més o els hi pot agradar menys, però és exercici de la protesta, la mobilització, el carrer, això és terrorisme, doncs ens sembla realment un despropòsit. Un despropòsit que, a més, Europa no reconeix i que està, diguéssim, fora, diguéssim, de qualsevol plantejament de tècnica jurídica mínimament ordenada. Per tant, ens sembla un despropòsit i ens sembla també una certa deriva cap a la instrumentalització política per alguns sectors de la judicatura que crec que tampoc fan res de bo per al conjunt de la judicatura i pel paper de la justícia en el nostre país. No? Per tant, creiem que està fora de lloc. Nosaltres considerem que en cap cas podem parlar de terrorisme, hem de parlar doncs, de protestes, de mobilitzacions, que ens podran agradar més o menys, cadascú pot tenir la seva valoració, però això no és terrorisme, això és l'exercici lícit de drets i llibertats reconegudes arreu.
Ja sé que parlem de parlaments diferents, una cosa és el Parlament de Catalunya i l'altra és el Congrés dels Diputats, però com a parlamentari sí que m'agradaria saber la seva opinió sobre el cas Koldo i sobre que José Luis Ábalos no hagi deixat l'acte de diputat.
Bé, aquí són dues coses. La primera, que s'investigui, per tant, diguéssim, nosaltres estem fermament partidaris de que s'obri una comissió d'investigació i que es tirin davant totes les investigacions i que averiguem què realment hi ha darrere. I en relació al tema del senyor Ábalos i la seva acta de diputat, nosaltres estem, diguéssim, per l'ètica en l'exercici de la política i nosaltres considerem que hi ha determinades accions que les has de fer. Ja sabem que tot té costos personals, però una situació com aquesta, creiem que l'ètica política, la responsabilitat fins i tot política, reclamava pues, que el senyor Ábalos hagués assumit pues, bueno, que la situació és aquesta i que tant, possiblement tenia que haver deixat l'acte de diputat, sense posar en qüestió que la presumpció d'innocència, cap problema. Però, èticament, crec que lo lògic des del nostre plantejament polític és que en situacions com aquestes has de fer un pas al costat, diguéssim.
I per últim, senyor Gallego, sí que li vull preguntar també per l'Ajuntament de Barcelona. Els comuns entraran al govern de Jaume Collboni?
Bé, nosaltres hem plantejat ja des del primer dia que necessitem un govern fort a l'Ajuntament de Barcelona i un govern fort d'esquerres que pugui consolidar les polítiques que hem fet els darrers anys que nosaltres hem estat al front de l'Ajuntament de Barcelona. No té sentit mantenir, diguéssim, un govern tan feble com és el de l'alcalde Collboni, que té 10 regidors de suport. Creiem que un govern de PSC, Esquerra i Comuns li donaria més fortalesa i més solidesa a l'Ajuntament i hauria de permetre consolidar i seguir avançant en aquestes polítiques de transformació de la ciutat i també de major benestar de la ciutadania en la ciutat. No? Per tant, la nostra aposta, i és el que li hem plantejat tant a l'alcalde com també ho hem plantejat públicament, és la voluntat dels comuns de fer, de contribuir a construir aquest govern tripartit. No?
Què falta perquè això sigui factible?
Bueno, pues falta que els altres dos grups ho vegin que és important reforçar la governabilitat de la ciutat, vegin que és bo per la ciutadania de Barcelona que tenir un govern sòlid, estable, i que un govern tripartit, de tres partits diferents, però amb una certa orientació cap a l'esquerra, poden fer aquestes polítiques que Barcelona necessita d'avançar amb la modernització, també amb estar al front, diguéssim, dels canvis climàtics, i bueno, aquestes qüestions que crec que nosaltres podríem contribuir-hi com hem demostrat en els darrers anys.
Eh? Joan Carles Gallego, diputat d'En Comú Podem al Parlament de Catalunya, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres aquest matí a la caravana.
A vosaltres, bon dia.
Ràdio Estel.